Matrix és real i la revolució conscient també.
Bona nit a tothom. Comença el 19è capítol de Revolució Conscient. Com podem canviar el sistema? Què podem fer? Com sortir de la gàbia burocràtica i econòmica en què estem ficats? Quins obstacles trobaria algun president que realment ho volgués canviar? Ara en parlarem. Som-hi! Bona nit, Àngel.
Hola, bona nit, Carles.
Què tal?
Molt bé, aquí estem un altre dia, un altre dimecres, ai, un altre diumenge, gravant aquest programa.
Bueno, gravant dimecres, no?
Això.
Emetent diumenge, eh? Sí, se'ns ha escapat. Jo he sentit la sintonia i ja entra una motivació. Sí.
Aquest... Saps què passa? Que com m'has dit que avui tindria de tenir una miqueta d'humor, pues sí. Clar, comencem amb bon rotllo el programa.
Això, això. De posar una mica d'humor, que ens cal a tots.
A veure.
Molt bé. Doncs, ostres, abans de venir, estava allà esperant, perquè entre la feina i gravació, per no anar a casa, doncs ja em quedo per aquí, no? I ha sortit el sol i el sentia entrar dins les meves cèl·lules, dins del meu cos. És que el podia sentir quasi físicament, com el meu cos s'escalfava. I llavors he pensat, quanta gent hi ha d'haver malalta per falta de sol? Quantes malalties o quantes consultes mèdiques i potser entre les 3 i tot no pots al migdia parar un moment a que entre el sol entri en tu.
Sembla que si la gent conegués realment la importància del sol en la nostra vida i en el nostre cos, realment el prendríem més i sortiríem més a fora que ens toqués i realment, fixa-t'hi, quan el dia està ben núvol o està ben tapat, sí, com et trobes?
Sí.
Més deprimit, més cansat. En canvi, quan veus el sol, i vas a donar un vol o estàs simplement en contacte amb ell, la vida canvia, canvies d'humor, estàs més actiu, tens més ganes de fer coses, o sigui, estàs perfecte. I això vol dir que algú té a veure el sol sobre nosaltres.
A part el sol i està en l'aire lliure, no? Que no és aire tancat i viciat, també es nota molt això. I bueno, el sol és... és això, és molt important i ja no, ara em ve el que volia dir,
Ara em ve. Sí, t'han prendre el sol, veus el que et passa?
Ai, que bé, ara m'he perdut. Mirant el cel, si baixes la ment pots veure coses, no? Una de les coses que pots veure són com guspires de llum que es van movent.
Sí.
Que s'assembla una mica a espermatozoides movent-se...
Sí, sí, a molta velocitat, sí, que veritat, sí.
D'un microscopi.
Sí, sí.
I pots veure aquests llumets, i aquests llumets estan com vius, i no sé si això és el prana i és l'energia aquesta que ens entra dintre el cos quan toquem el sol.
A mi m'agradaria, ara que estem parlant d'aquest tema, el sol, que és tan interessant, pensa que el sol està a la distància... Que li correspon perquè nosaltres tinguem vida en aquest planeta. O sigui, si t'hi fixes, està a la distància exacta perquè el nostre planeta pugui tenir vida i realment viure com vivim. Per això que a vegades aquesta por que ens incita a vegades que el sol, bueno, és com tot. Clar, el que diem, si el prens en mesura i una estoneta no fa mal el sol, al contrari. Té vitamines i t'alegra el dia. Però és com tot, si n'abuses, doncs clar, tindràs conseqüències negatives. Però jo penso que això que és el que ens dona vida dintre aquest planeta en el qual vivim.
Sí, sí, és superimportant, i l'han criminalitzat, el Sol.
Sí, sí.
I és bàsic. I a les èpoques d'hivern, o d'ara al maig, que plou i és gris, doncs és molt important poder-lo prendre o trobar que surti. Si no, fixem-nos en països com Rússia o països més nòrdics, hi ha més depressions i més tristor, són com més grisos, i països tropicals són més alegres.
Oh, i tant. I pensa una cosa, que aquesta gent d'aquests països estan desitjant d'anar a països que tenen sol. I això et ve a dir el que estem parlant ara, que si realment fos tan nociu, la gent no el prendria. És el contrari, tu has de veure el teu estat anímic, no? I quan veus que estàs bé i estàs a gust, segurament hi ara sol.
Vaig veure un cop a la tele de països nòrdics que a alguna persona amb depressió li feien encendre un fluorescent que emetia no sé quina freqüència de llum i li feien estar allà que li toqués la llum d'aquest fluorescent durant mitja hora al dia i es veu com això es recuperava, simplement.
Però amb això m'agradaria dir-li a l'audiència que no cal que es comprin el fluorescent, que nosaltres tenim sol.
Sí, no cal anar a buscar el fluorescent. No
cal anar a buscar el fluorescent, només... Jo diria que sortir al carrer és més barat i ajuda més que un fluorescent.
Sí, sí, però en aquells països no. I jo que vaig tenir la sort de poder estar a Punta Cana, país tropical, clima tropical, és sol durant el dia i plou una mica, res, ens vam llevar un dia per error perquè van canviar l'hora, una hora abans, i plovia a les 6 del matí, plovia. Després ja durant el dia un dia esplèndid, però aquella pluja feia que aquell país doncs era molt ric, és que veies plantacions per tot arreu i qualsevol cosa creixia, no? I al mateix temps hi havia sol, un clima molt, ni massa ni poc, no? Molt equilibrat. I una altra cosa que em ve ara al cap, el nostre humor, els nostres pensaments, com poden influenciar en el clima. Potser estiguéssim més en harmonia i felicitat, tindríem un clima també més feliç i més harmònic.
Aviam, conta, explica'm això, aviam com funciona. Em perdo per aquí.
Bueno, no sé massa com va, però hi ha les ondines, o, bueno, no sé, hi ha éssers, no?, d'altres dimensions o energies, simplement, que són afectats per les nostres emocions i sentiments. Llavors aquests mouen, bufen el vent o mouen els núvols, no? I, bueno, podem pensar en sers, podem pensar en energia, no? Però la nostra connexió amb la Terra, que li transmetem? De vegades plou per tallar la tensió, de vegades no plou perquè nosaltres... Hem de pensar com realment podem nosaltres afectant.
O sigui, m'estàs explicant que realment el poder de la nostra ment o dels nostres pensaments i els sentiments tenen molt a veure amb el que realment ens passa a tots?
I tant. És un poder que no coneixem, bàsicament. Bueno, la majoria no coneixem o no som conscients. I a part és retroalimentat, perquè quan hi ha un dia gris també nosaltres ens tornem grisos. Però així és la vida, no? Que l'entorn ens afecta i nosaltres hem de ser capaços de transformar l'entorn, no? Bueno, de que no ens afecti i llavors ajudem a l'entorn a canviar. Si ens deixem vèncer per l'entorn, doncs és una espècie de retroalimentació. Però el clima, a veure, la Terra, hi ha moltíssims factors energètics. I la Terra també està viva en si, els animals i els processos de canvi. Però les persones també podríem arribar a pensar en què passa.
I amb això m'ha vingut ara al cap que si la gent realment sabés que el seu pensament negatiu i sempre està preocupat i en mala llet, parlant clar, va en contra d'ell, realment es preocuparien menys, viurien més i estarien més feliços.
Sí, però bueno, hem d'arribar a saber-ho, no?
Per això que és molt important tenir un estat d'ànim òptim, realment viure la vida com a tu t'agrada viure-la, passar les teves experiències que hagis de passar i buscar la teva felicitat. És que no hi ha res més que tot això, m'entens? I no ens hem de capficar, però per això, clar, fa les televisions, les ràdios...
Sí, lo de sempre, eh?
El periodisme...
La ràdio menys nosaltres.
Fan una feina molt sutil, d'anar carregant el subconscient de les persones perquè realment no vegin la vida meravellosa, m'entens?
Sí, sí. De fet, a l'estiu, quan estem de vacances, sense futbol, que això també és molt important, sense la lluita, perquè En el futbol lluita, sempre hi ha una lluita entre Barça-Madrid, bé i el mal, tots els diferents conceptes, no? I un, per uns un és el bé, per l'altre l'altre és el bé, i és el mal, al revés. I sense política, perquè a l'agost també deixen de tocar... Bueno, segueixen tocant els nassos, però no representa bastant de vacances, no? Està superbé, saps? Entre les vacances i que no et menges tota aquesta porqueria televisiva i mediàtica, doncs es nota molt. I també dona per reflexionar.
A mi el que m'agradaria és... L'altre dia mirava un partit de futbol i pensava, no sé per què la gent es baralla, es capfica, si són 11 nens jugant amb una pilota. M'entens? És un simple joc.
Sí,
per què ens hem d'agafar aquesta mala llet per un altre equip, per una altra persona, per... si estan fent un joc?
Hauríem d'anar a que guanyi el millor, i si el millor no és el teu, doncs haver disfrutat d'aquest futbol i agrair-ho, i mira, l'any que ve ja mirarem de guanyar-vos, no? Hi ha com una competició com de creixement teu i evolució, però no contra l'altre, i s'hi fiquen masses històries, eh?
Clar.
Masses històries. I una cosa que no ens deixem sobre el temps, que la societat industrial capitalista se'n riu de moltes coses i se'n riu de les cerimònies perquè plogui, per exemple, no? O inclús perquè no plogui. Un cop amb un xaman en un curset ens va fer una espècie d'invocació perquè no plogués, perquè havíem d'anar al bosc. I bueno... Queien quatre gotes. A la que vam ja deixar el bosc i vam tornar a dintre a la masia, llavors sí que va caure un gran...
Un xàfec, no?
Un xàfec, sí. I dius, no sé si vam influenciar o no, saps? Però, bueno, aquestes cerimònies perquè plogués, vés a saber, saps? Vés a saber. Tot és energia, al final. És el que dèiem de pensament. I anant a lo de la competitivitat, ahir tornava a mirar un tros de Masterchef, ja vam parlar l'altre dia, i és que és supercompetitiu, estan cuinant i amb una tensió, unes presses i un algo que és que tan estressant i tan competitiu que t'hi pots quedar allà. I a part el plat, penso quina energia tindrà aquest plat, està fet, bueno, saps? I alguns li posen carinyo, però altres li posen ego, perquè ja n'hi ha un que se'n riu dels seus companys, i com que ja es fan acudits per generar audiència barata, audiència econòmica fàcil, no? Doncs veus que aquest se'n riu dels seus companys, no? I té com un ego molt pujat i necessitat de riure'n-se'n dels altres, que al final és una cosa molt infantil. Doncs és supercompetitiu. I per una banda dius, vale, és un concurs, no? Clar, és un concurs, poses a prova. Però després ho comparen amb les cuines. I clar, una cuina també és una feina que no pots tenir el... Ara, per exemple, una feina de 8 hores al dia, pots tenir una hora relaxada, o pots tenir un dia que no produeixes gaire, no? Però, en canvi, en una cuina, en un restaurant que ve algú, i sobretot si és més d'alta qualitat, o encara que no ho sigui, perquè si tu vas a un restaurant i t'arriba un menjar que està ressec, que està mal fet, mal presentat, i el segon plat també, i el servei falla, doncs potser no hi tornes mai més, i el boca a boca és molt dolent després, no? I clar, un restaurant és d'aquells negocis que cada dia has d'estar al peu del canó i has de complir, perquè qui ve es gasta uns diners i espera rebre un carinyo a part. O sigui, un plat que estigui bé, però és més representa un carinyo, no? Un plat ben fet, amb amor. I clar, i a la cuina no s'hi poden anar a dormir, sobretot si tenen molta feina. Perquè inclús en dinars o... Una cosa és que vas a sopar i no tens pressa, però en dinars de gent d'empreses o gent que ha de tornar a treballar després, tampoc poden estar 3 hores al restaurant, no pots estar una hora esperant. Doncs és aquest punt mig entre l'excés de competició i tensió, però l'altre és que has de complir. Que això ens passa, la societat és molt competitiva, o el món industrial és supercompetitiu. I potser hem de trobar un punt mig, no?, entre el que és complir, no?, amb les necessitats de l'empresa, amb el que és necessari, i el que és deixar-te la pell allà i matar-nos com caníbals.
Amb no? Això m'agradaria donar un exemple, de primer parlant de la cuina i després parlar de les empreses. Sobre la cuina, me'n recordo que la meva iaia, quan estava en pleno apogeo, pues representa que per fer un dinar, a millor si passava 2 o 3 hores, perquè allò bullia a foc lent i necessitava el seu... El seu, la seva estona de cocció i la seva estona de... I aquell aliment era molt més bo que no fet a correcuita i mal fet, m'entens?
És que menjar les iaies és insuperable, eh?
Vale, pues amb això que m'agradaria dir? Que amb això m'agradaria que haurien d'anar una miqueta a com es feia una miqueta abans, no? I amb això també ho vull dir a les empreses, perquè realment si ens tornem molt competitius i tot va, ja, què passa? Que la feina que fas no pot ser gaire bona.
Per qualitat.
Per molta qualitat. Perquè tu saps que per fer una feina ben feta requereix el seu temps.
Hi ha allò que es diu en castellà, de vísteme despacio que tengo prisa.
Claro, clar. I què pensa? Què passa? Abans com treballava la gent? Amb tranquil·litat, amb bon rotllo, amb companyerisme, uh-huh. I la feina sortia quan estava bé tot. Què passa? Que ara tot això es perd i tot és ja i urgent i ja i urgent, i a vegades penso que amb unes bones comunicacions entre el que compra i el que ven, més tracte humà i més parlar la gent, suposo que aquesta competitivitat es anirà rebaixant una mica. I penso que hauríem d'anar per aquí, perquè això de córrer, qualitat cada vegada menys.
També és trobar un punt mig, no? Igual, no sé, fer una feina amb una màquina, per exemple, lo normal és 2 dies i t'ho volen fer en un, però a feia anys es feien en 5 dies, no? S'ha de trobar un punt mig que sigui equilibrat, no? Entre córrer massa o estar allà que vas fent sense cap pressa, perquè al final també estem treballant tots per una supervivència, des del punt de vista més bàsic. Després per un creixement personal, per una pràctica, per la vida et posa a prova, les feines, i llavors com et posa a prova t'has de superar, no? Però el més bàsic és la supervivència, no? De poder complir cada dia amb el necessari perquè tinguem els recursos. Que supervivència no implica fer-li mal a un altre, no? Vull dir, estem treballant per nosaltres.
Sí, sí. I també penso que tot això també és creat una miqueta per voler moltes persones enriquir-se d'una manera molt ràpida. Clar, és el que diem, no? Quant t'estimes aconseguir o quant t'agradaria aconseguir, no? Ningú té tope. Tothom vol més i més i més. Clar, entres en una roda que no saps la línia que t'agradaria arribar. I si arribes, l'any que ve l'has de superar. I l'any que ve l'has de superar. I clar, això crea una tensió i un estrès que moltes persones no poden superar, no poden aguantar. I què passa? Que una empresa, una cuina o qualsevol cosa amb gent estressada i cansada, al final acabarà empatant.
I clar, quina creativitat i innovació hi posaran?
No pot haver creativitat.
No pot haver. Amb estrès no hi ha
creativitat. No dona temps d'inventar coses. No dona temps.
No dona temps ni de respirar.
Per això, les coses s'inventen o es creen amb temps. Amb temps, paciència i amb proves. Però clar, si no donem aquest plus de temps i d'estona per inventar i fer coses noves, no podrem evolucionar.
I un gran mal de les empreses, que hem parlat, són els accionistes. Perquè molts cops l'empresa està en situacions... L'empresa no es pot avaluar només amb els números. Avaluar-ho només amb els números és ignorància. Quan avalues l'any d'una empresa, has d'avaluar com està tecnològicament, com està l'estat de tot el mobiliari, màquines o el capital tècnic que tingui l'empresa. Com està a nivell de personal, si és novell, si està experimentat, si té molta experiència, si està format. Has de valorar la situació real de l'empresa des de tots els punts de vista. I molts cops l'empresa necessita unes inversions, o necessita, pues igual necessita 5 anys en què tots els beneficis siguin invertits. Però clar, els accionistes volen. Igual no han ni trepitjat l'empresa, és que no saben ni on és. Saps? I volen el seu tant per cent que li han promès, que a vegades no sap ni on està invertit. I clar, l'empresa no pot créixer, tensions, va sent xuclada i al final ens estem com estem.
Sí, sí, correcte.
Molt bé, doncs el que hem dit a la introducció, que parlaríem del sistema i com canviar-ho, doncs ens ficarem en política,
vale.
Però ho farem després d'aquesta cançó que ens introduirà, que és la cançó del grup català Búhos, que és el nen dels 80, que va sonar fa 2 o 3 anys, va sonar molt, que és una cançó d'uns sentiments que es poden tenir a arribar als 30 anys, que van una mica lligats amb el sistema tal i com és. Doncs escoltem la cançó i parlem.
i futbolín i l'home del sac. El Barça del Dream Team i la bola del drac. Aquell primer petó, la primera estrella, o el segon mailet a la Casa Vella.
Les vinyes vora el mar, les dunes que l'atzar va voler prendre, les canyes del torrent vigilen el ciment que les violenta.
I ara s'espanta aquell nen dels 80, un nen que no vol fer-se gran, camí dels 30, no acaba la festa, però no és com havia somiat.
Ple de fum, els crits de mon pare i el doctor Slum perseguint l'arare pel carrer principal tirant la baldufa. L'hivern era especial a prop de l'estufa
i encara puc sentir la brisa d'un vespre estant tots a la fresca, l'olor d'un got de vi i els nous llibres de l'any cada setembre. I ara s'espanta aquell nen dels 80, camí dels 30, no acaba la festa, però no és com havia somiat.
El nen dels 80, ara s'espanta, pobret, eh? Perquè qui li anava a dir que es trobaria amb tot aquest sistema i aquesta crisi i tot aquest merder que hi ha muntat, eh?
Pues sí, la veritat és que sí.
Àngel, has viatjat mai en el temps?
Ostres, ara quedo parat, no? Jo suposo que alguna nit, amb algun somni, suposo que hauré viatjat amb el temps, però...
Ah, això sí.
Però jo, sent conscient, pues no.
Doncs ara mateix viatgem a l'any 2020, que és un any en què, en teoria, molts guerrers de llum o gent que porta molt de temps treballant, i bueno, tothom que hagi fet un treball, doncs serà un moment que hi haurà un altre canvi d'aquests sutils però potents, que molts cops no ens donem compte, però en què assumiran càrregs de poder. Càrrecs de poder polítics o que no veiem, però que són importants, amb influència. Doncs tenim música per viatjar, allò, de soroll de màquina per viatjar en el temps. No en tenim, no, d'això?
Com vols dir?
No sé, a les pel·lícules, allò, quan fan un flashback, un flash-forward, són una música.
Bueno, jo, si vols, faig algun soroll o alguna cosa. Si
soroll de remolí. Vinga. Vinga. Oita, com el detergente Colón. Ja som
el 2020.
Sí, som el 2020.
Vale.
Doncs bé, doncs resulta, perquè t'introdueixo, perquè jo he arribat 5 minuts, ja hi havia estat, eh? Ja t'explico la situació.
Vale, explica'm-la.
Doncs la societat està farta de tot, però farta, i al final han dit, oita, aquest ordinador, que es diu HAL, com l'ordinador de 2001 o Odissea a l'espai, doncs que ell mateix decideixi qui és el president del país. Perquè, total, per anar a votar i d'això, està tot amanit, és millor que ho fem a sorteig, ens estalviem molts problemes, no? Doncs clar, i aquest ordinador resulta doncs, que ha decidit que hi ha d'haver dos presidents, perquè així hauran de dialogar per força, l'un amb l'altre, encara que no el suporti, no sí. I clar, i curiosament ens ha tocat a tu i a mi.
Ostres, quina sort!
No sé si ho saps, però són presidents del país.
Vale.
No he tingut temps de veure quin país era, si era Catalunya independent o era Espanya, és igual. Som presidents d'un país, d'un estat, i veurem a veure què ens toca fer. I ara el tema és què fem, no? Què faries tu?
Primer de tot, el que faria és intentar recuperar els valors a tothom.
Això.
Simplement, voler recuperar una miqueta les costums que anem perdent una mica, el respecte cap als demés, i que cada vegada haurien d'estar més units i tothom treballar agafats de la mà un per l'altre. M'entens?
Jo primer hauríem de donar molta importància al simbolisme. O sigui, tant traje en corbata,
sí.
Doncs per què no pot sortir un dia amb texans i samarreta, saps? Tipo Evo Morales, o pot sortir una mica més normal, també.
Vaja, trencant, no? El protocol.
Sí, trencant protocol i humanitzant, però, per exemple, aquelles reunions que fan, que un se senten en un sofà a l'altra banda, en corbata allà, incòmodos, amb el cap de l'oposició, doncs no, muntaríem una barbacoa als patis de la Moncloa o dels tarongers de la Generalitat, no? Amb un foc allà, uns núvols per cremar el foc, i faríem la barbacoa i s'assegut enrotllant-la. És com en reunions que a vegades hi ha empreses, taula rectangular, una a cada punta, no, enrotllant-la, que tothom està més a prop i podem parlar. I després de menjar i d'estar còmodes i disfrutar, després faríem la reunió. Que potser tindríem més bons ànims i més esperit de col·laboració, i no de fer el pallasso, com fan.
Sí, sí.
Per exemple.
Per exemple. Després, un altre exemple que m'agradaria posar és que tothom, dintre de la seva veritat, tothom té raó. O sigui, què vull dir amb això? Que realment hauríem d'escoltar més el que ens diuen altres persones, simplement buscar una miqueta el coneixement de cadascú, I estic segur que entre tots es podria formar tot molt millor del que està ara. Que només, ara penso que només pensen quatre, quan no sé si som 7.000 milions o així de persones, doncs entre tots es podrien fer coses molt maques.
De fet, al Parlament hi ha 250 diputats o 300, una bestiesa, però a l'hora de la veritat hi ha disciplina de vot, amb el qual decideix el jefe del partit i tots han de votar igual. Doncs per això que triguen els diputats, que posi una màquina, que apreti el botó,
ja està.
I no fan res. Una gent que són molt cara i que a part no han estat escollits, o sigui, el tema de llistes s'hauria de trencar també. Perquè aquí tot és fer la pilota en algú, caure-li bé a algú perquè estiguis en una llista i llavors sortiràs tu. Però, en canvi, una de les coses bones que té Estats Units, bueno, no conec perquè no visc allà, però sembla que és així, és que cada senador o cada diputat, o com es digui allà, doncs s'ha de guanyar el seu vot. I cadascú és el guanyador d'una comarca o d'una diputació o d'una província, no sé, és el que ha guanyat allà. Però s'ha hagut de currar. Saps? Aquella persona s'ha hagut de currar. No és un endollat, no és... O sigui, s'ha hagut de guanyar. Doncs que cada persona que estigui en un Parlament tingui llibertat de vot i s'ho hagi hagut de guanyar. I tingui facilitats, a més, per presentar-se i per difondre's. Perquè avui en dia tenim internet, que hi ha el partit pirata a nivell europeu i també es presenta aquí, doncs que en alguns llocs sí que té representació, que vol fer servir internet aprofitar-ho per crear més democràcia. Doncs llavors, en comptes de publicitat a la tele, doncs, oita, el YouTube serveix per fer publicitat, no? I podries crear una web de tots els que es presenten i cadascú, doncs, difondre, no? Fer servir també l'internet com a transparència, que surti allà tots els gastos, respectant l'intimitat personal perquè sortissin on van a parar els diners. Seria altres opcions. Fer servir l'internet per fer enquestes o inclús amb tants diners que es gasten o que s'han gastat, no? No costaria tant que cada ciutat tingués un petit departament per anar a votar i que igual durant 15 dies qui vulgui pot anar i votar sobre un tema, no? Mm-hmm. I els temes importants s'han de votar. Això de que cada 4 anys escollim dictadura tampoc pot ser, no? Perquè llavors ens fiquen en una guerra, et poden ficar en una guerra, et poden fer unes retallades brutals que no anaven en un programa. I com ja es va fer l'any 2013, ara estem al 2020, doncs es poden fer moltíssimes retallades que van en contra del que es va dir, fent servir una majoria absoluta que avui en dia no es tindria. Això és una falta de cultura democràtica molt gran.
Uh-huh. Sí, estic completament d'acord amb tu, Carles. Uh-huh. El que passa que realment tothom ens hem de posar les piles, tothom hem de vetllar, tenir cura pel company del costat, i quan realment aprenguem a fer una miqueta la vida més fàcil als demés, realment tots millorarem molt, perquè realment ens tornarem menys egoistes i estarem més de cara cap als demés. Amb això que vull dir, que realment els demés, quan veuen que tu li dones la mà, ells s'abocaran en tu, m'entens?
Uh-huh.
I això és com una roda que no té parada. Si tu ajudes el company t'ajudarà a tu i l'altre company. L'altre company t'ajudarà a tu i l'altre company. I entre tots es poden crear coses meravelloses.
I qui més mal et fa o més difícil t'és, si ajudes amb aquest, li ajudaràs a trencar la seva resistència i que uh-huh. també s'obri.
Sí,
i quan més siguem, més fàcil serà.
Oh, i tant.
Uh-huh. Uh-huh. Doncs hi ha moltíssimes coses i també hi ha una cosa molt important, que és que la gent, les persones, la societat, adquireixi, augmenti la seva consciència i visió. Això que estem dient nosaltres de què faríem, doncs que cadascú tingui el que faria. Però el que faria és tenir visió. O sigui, quan més persones tinguin una visió de novetats o de coses que es poden fer diferents i més coneixement, més fàcil serà que arribi algú al president i pugui fer això i tingui el suport. Perquè si no té el suport, si ara un president fa una barbacoa, se'l menjarien, saps? L'aplastarien mediàticament i la societat. Però si en canvi té un recolzament o una consciència, que ja hi ha molta gent que la té, de mira, ja era hora que algú comenci a canviar la manera de fer. Doncs cal que hi hagi un recolzament a darrere, una massa crítica social.
Pensa una cosa, Carles, que les persones es movem per hàbits. Uh-huh. No? I amb això que vull dir, que, per exemple, posaré un exemple. Quan va sortir el telèfon mòbil, moltes persones eren reàcies a aquest canvi, no? Ara tothom és incapaç de viure sense el mòbil.
Uh-huh.
Pues amb això de les barbacoes passaria igual. Les primeres barbacoes s'obtarien, però després tothom voldria fer una barbacoa, m'entens?
Sí, sí.
És adquirir hàbits nous i no tenir por a fer noves coses, perquè realment les persones tenim por de lo nou, del futur, de lo que farem. Per exemple, totes les persones, quan passen una situació difícil, com pot ser un trencament d'un matrimoni, com pot ser una despedida d'una empresa, pot ser molts casos,
un accident,
què passa? Que allò els trasbalsa una mica perquè realment no saben el que tindran demà, m'entens? És un canvi totalment nou, han uh-huh. sortit de la seva rutina i això els espanta.
Sí.
Què passa? Que la rutina, com la coneixem, estem segurs i sabem el que hem de fer.
Uh-huh.
En canvi, lo desconegut no.
Sí.
I hem de trencar una miqueta amb això i, buscar més l'aventura, buscar més coses noves, realment. Això ens requerirà molt i, a més, amb aquest tipus d'actuacions coneixerem moltes més persones que les que realment coneixem portant una rutina de sempre fer el mateix.
Sí, una vida més fluida, més, amb més moviment. Llavors, també una cosa que s'hauria de fer és retallar els privilegis dels polítics, perquè és una vergonya que en la situació on estem, després de tants anys, encara no s'hagin retallat res de res. i buscant per internet, i avui ho sentia també a la ràdio al matí, que es veu que un cafè i un entrepà al bar del Congrés val 1 euro amb 5 cèntims.
Perdona un moment, Carles.
Sí.
Això va passar el 2013. Ara, el 2020, tot això ja no hi és.
Ai, disculpa, és que acabem d'arribar-hi...
Aquest en vas d'una banda a l'altra, m'entens?
Sí, acabem, o sigui, d'arribar-hi, que... no...
Clar,
clar, no...
Si estem fent barbacoes, si estem fent barbacoes, representa que tots ens repartim tot el que entre tots aconseguim, m'entens?
Però acabem d'arribar...
Equitatiu.
Acabem d'arribar i això encara hi és. Ara ho hem d'abolir.
Bueno,
encara
ja.
S'ha mantingut, però... no?
I però es estem veu, en el camí, sí, m'entens?
Es veu que el bar està subvencionat, el bar del Congrés. Uh-huh. O sigui, hi ha uns diners dels impostos perquè tot sigui més econòmic. Però resulta que, clar, els diputats tenen un sou de 3.100 i pico euros, més les pagues extres, tenen, a part, si formen part d'una comissió, entre 700 i 1.500 euros més, si són portaveus, secretaris o alguna cosa, 2.000 i pico més, poden tenir altres feines fora, privades, les poden mantenir... poden cobrar sous del partit, després tenen si ets del propi ciutat del Congrés tens 800 euros per gastos, si vens de fora tens 1.800 per dietes i gastos, tens dietes, tens viatges, tens vols en primera classe, et pots jubilar a partir dels 55 anys, amb només 11 anys de diputat ja tens el 100%, tens 250 euros al mes per taxis, és que tens la tires de privilegis i uns sous brutals, i a sobre que tens el sou, llavors et donen per dietes, i et donen pel lloguer, i et donen per tot, encara que tinguis casa. Bueno, és tota una sèrie, i tens l'iPad, l'iPhone, el PC, l'ADSL pagat, si tu una sèrie de coses que una persona normal no té, i treballa més hores, a més, no? Doncs tot això s'hauria de canviar. Mm-hmm. Seria important de canviar, que s'ha de recordar, no?, que ho canviaríem, no? I llavors hi hauria el tema dels ministeris, no?, perquè hi ha el ministeri, els ministeris que hi ha ara, no?, doncs hi ha el de Sanitat, Servicios Sociales e Igualdad, no?, que el podríem canviar pel de Salut, Felicitat i Serveis Socials, per exemple, no?, a introduir la paraula felicitat en el sistema. Hauríem d'estudiar si la gent està feliç o no. Si una cosa que fem no fa feliç la gent, potser no serveix, potser no és bona. I estudiar i treballar per la salut, i obrir la salut, a treure-li el poder a les farmacèutiques o el que s'inventin grips o vacunes que no estiguin provades o demostrades, i obrir-se a la naturopatia, a la reflexologia, a teràpies naturals, obrir-se d'una manera sèria i lliure, però tot això s'hauria d'obrir, començar a trencar esquemes, obrir-se molt i transmetre a la gent el tema de com afecta la manera, els pensaments de la nostra salut o la manera de treballar. Primer, la salut. I després hauríem d'anar a la nova economia. Com canviaríem l'economia, Àngel? Què podríem fer? Perquè, clar, estem lligats aquí el 2020 a altres països, a uns deutes i a l'energia també, l'energia que ens arriba d'altres països. Com ho trenquem, això?
Ben bé el tema no el sé, perquè realment si ho sapigués realment no estaria aquí treballant, no? Però penso que una economia bastant sostenible seria que no hi haguessin grans fortunes, simplement, que tothom tingués uns sous que poguessin mantenir un nivell de vida bastant confortable, uh-huh, i realment invertiria més en creixements personals i més de la gent que s'acostumessin a mirar cap al seu interior, uh-huh, m'entens? Amb això que vull dir, que quan una persona és feliç i es coneix i sap cap a on va, el material ja no la treu gaire, m'entens? I amb això que vull dir, que realment quan una persona és feliç i està a gust, ho comparteix tot amb els altres, perquè realment es dona compte que aquí estem per viure unes experiències, no estem per acumular, m'entens? I trobo que això seria interessant, que quan les persones coneixessin una mica la seva felicitat i estar bé elles mateixes, lo de més ja es aniria equilibrant sol.
El que passa que aquí podem caure en el que alguns voldrien, que és que tothom tingui exactament igual, faci el que faci, treballi el que treballi, s'esforci el que s'esforci. però inclús trencant la llibertat, perquè tothom té dret a buscar-se uns camins i uns altres camins i a treballar per aconseguir algo que com que necessita o que com que creu que vol. Tothom té dret a experimentar la seva vida. I si algú es vol matar a treballar per tenir un xalet a la platja i una casa no sé on, té dret a fer-ho perquè és la seva experiència de vida. Igual que si algú doncs, no es vol matar tant a treballar, vol treballar normal i viure normal. Doncs aquí, com respectaríem la llibertat, no? Que cadascú pogués experimentar i que inclús cadascú tingués el que es guanya, que avui en dia, de fet, no tothom té el que es guanya, perquè aquí, si no ets enxufat o no ets amic, o, clar, no està en proporció a el que un guanya o a el que un aporta, el que un té. És diferent, no? Llavors, bueno, hauríem de respectar la llibertat.
Vale, estic d'acord de tu, no? Però, Carles, tu quan saps el teu camí, per exemple, quan fas un creixement interior, fas un treball teu, bastant de trobar la teva essència, realment és important guanyar tants calés?
No, és que no és un tema com de molts calés, però potser en el meu camí de vida, no? Doncs ja el viure en un lloc perquè allà hi ha una energia que en la meva experiència de vida necessitarà per evolucionar, saps? O hi ha una feina que té una implicació que no té altra feina, però és la meva experiència. Doncs llavors igual haig de passar per allà, o una altra persona ha de passar per allà, o no. Doncs el que no pots fer és limitar això, saps?
No, però clar, aquí estem parlant d'un tema de lo que ens agradaria fer. Clar, tu per lo que m'expliques, clar, no hauria de patir ningú en aquesta vida. Per què? I t'explico. Si tothom hem de viure i de fer les nostres experiències, per què patir si igualment les faràs? M'entens? És absurd. Saps que has de fer un camí, saps que has d'arribar d'A a B. Facis el que facis, faràs aquest camí. Encara que a tu et sembli que això és una putada, que això està mal fet, que això ha sigut un entrebanc al teu camí, no és un cap entrebanc, tot està perfecte. Tot l'univers treballa d'una manera correcta. O sigui, qui som nosaltres per voler canviar les coses i tot està bé?
M'entens? No, jo el que vull dir, des d'un punt de vista tècnic, creem una nova economia, però regulada, perquè no estigui en mans de salvatges, no? I hi ha molta tendència per part d'alguns sectors a ficar unes regles que coarten la llibertat
de camí. Però Carles, estic d'acord amb tu, però si tothom fes l'exercici de creixement personal, tot això s'acaba. Perquè
bueno,
el canvi realment passa quan canvies tu mateix. Quan tu et tornes més solidari, quan tu et tornes més bona persona, quan tu valores més els demés, tot això ja no passa. Doncs tu imagina't que 7.000 milions de persones passen per aquest procés. Quin problema hi haurà?
Bueno, llavors tothom podria fer el seu camí.
Vale, d'acord.
Però ara som presidents i hem de fer unes lleis perquè això sigui així. És el que vull dir. És el tema de allò que sentim, el nostre cor o allò que sabem, com materialitzar-ho. Saps? Però bueno, ja ens estem responent, no? Hauríem de deixar llibertat.
Però a mi la gràcia que em fa a vegades quan sento aquestes dades que si un polític cobra això, cobra allò, a mi tant me fa el que cobri un polític. Potser la seva vida és fastigosa. Potser no té una vida tan feliç com la puc tenir jo o una altra persona, per molts calés que guanyi. Potser té una vida que ningú li voldria. Potser el seu dia a dia és molt avorrit, perquè no car de res, és molt avorrit. Passa que ens pensem que guanyar X calés ja et dona la felicitat, i no és cert.
Però igual si el polític cobrés menys, hi hauria polítics de més qualitat, perquè serien persones que realment ho senten.
Però clar, tu mateix et contradius, perquè si tothom fa el seu camí evolutiu, tothom s'ha de trobar amb el que s'ha de trobar. O si no, molta gent no faria estafes, no faria res, però per què ho fan? Perquè han de provar això que han fet per evolucionar com a persones.
Bueno, no sé en què em contradic, però vull dir, clar, has de legislar o crear unes normes, sí. No? Doncs, clar, tu ara som presidents,
sí.
Doncs el primer que faríem és baixar sous, no pot ser, saps? En el tema dels polítics, aquí que només vingui qui tingui vocació, saps? I a part que si hi ha gent que ho està passant malament, doncs no pot ser que anem tan sobrats, saps? Una altra cosa és si estàs feliç o no, això no és el tema, però la felicitat és això, no te la dona els diners. Ara, no tenir-ne dificulta.
Però Carles, torno a repetir, si tothom fa un exercici de creixement personal, no hi haurà pobresa al món. Tothom viurà bé,
sí, però,
perquè tothom, perquè la gent que té tants, tants milions, què en farà de tants?
Però l'any 2020 encara no l'haurà fet tothom, o sí, no sé, però vull dir, això de tothom, vés a saber quan ho veurem o si ho veurem.
Però bueno, llavors, per el que estàs dient, si nosaltres sortim líders, ja ho farem.
Ja ho farem, vale.
Vale, per això et dic que no pateixis, que jo ho estem fent.
No, sí. Si no pateixo, però dir, a l'hora de materialitzar unes maneres de fer, saps? Sempre hi ha persones a la societat que es volen aprofitar. Llavors, ara, per exemple, és molt fàcil el frau fiscal o l'evasió fiscal, no? De les grans empreses o de les grans fortunes. És molt fàcil. Doncs clar, si algun dia gira la truita i ja com en el poder canvien les normes, doncs això ja serà més fàcil també.
Però t'has donat compte que estem evolucionant cada vegada més?
Sí,
perquè clar. Ara és un problema econòmic. Tot el que m'estàs explicant, tot és econòmic. Temps enrere, l'època medieval, era tallar caps.
Sí.
Era pitjor abans.
Ah, clar.
Ah, m'entens?
I ara sigui, no, passem, ara, no passem gana nosaltres.
Ara, Abriam, passem d'un tema únicament econòmic. Ara ningú pela ningú perquè has dit una paraula o has dit alguna cosa sobre el rei, m'entens? En canvi, abans et pelaven ràpid. Clar, tot això ha sigut una evolució. Doncs ara, amb el temps que estem al 2020, anem cap a una altra evolució.
Una nova economia.
Una nova economia, una nova manera de tractar les persones, un altre tipus de manera de conviure. Més barbacoes, més passant-se bé, i realment tot es anirà equilibrant. Doncs clar que hi haurà gent que faci la seva guerra per la seva banda, com ha passat sempre. Però bueno, cadascú li tocarà passar la seva època, la seva evolució i el seu moment.
Però hi ha una cosa, a vegades l'economia o els diners es relacionen amb l'avarícia o el voler tenir molt o jo vull els diners per ser feliç. I no, diners, al final, és com hi ha una espècie de regla, no? Que diners és igual a temps, és igual a energia. Més o menys. Perquè amb una energia de més qualitat tindràs els diners que necessitis. Amb una energia de més qualitat també tindràs el temps. Si tens més diners, també podràs tenir més temps, podràs treballar menys, no? És una mica va lligat. Llavors, el tema que hem de prendre consciència, canviar el concepte de diners, pel de tenir coses, per al d'energia, saps? O inclús, un dia, doncs, si desapareixen els diners i cadascú, tot està disponible, perfecte, no? Però, energia, jo aporto una energia cada dia, només per existir i per fer crear quelcom en la feina o on t'estigui, no? Però llavors, això, a canvi, arriben uns diners que transformaràs, que li aportaràs a un altre quan gastis, i aquell altre, aquests diners, seran de la seva energia, d'allò que li hagis comprat, i va havent aquest intercanvi, que haurà dedicat un temps. Doncs una mica el salt de consciència sobre els diners. Seria molt important.
Sí que em vols dir, buscar una altra alternativa que no fos diners.
Bueno, però no podem anar tan... hem d'anar pas a pas, no? Si algun dia desapareixen els diners perquè hi ha un estat de consciència que ja no necessita això.
Clar.
Però fem, ara ha estat possible, bueno, la llei de la selva, no? Doncs, bueno, normalitzem-ho perquè hi hagi coses que no es puguin fer o que estiguin controlades i a part, amb el canvi social de consciència, doncs llavors ja anirà canviant el sistema de funcionar. I al final ens hem adonat que el diner és un paper. D'on t'ha sortit? Quin valor té? Abans sí que tenia un respaldament en or o plata, però ara ja no. És virtual, el diner. És virtual.
Són números.
Sí, però és digital ja el diner.
Sí, sí, sí.
No té fons, no té base. Inclús devem tot el planeta, o sigui, el 99% del planeta deu diners, amb un 1%.
No? Tot s'ha inflat molt.
Sí, o en quatre famílies, no? No sé, es parla de 13 famílies que controlen el món, o que posseixen els que imprimeixen el diner. Doncs, al final, si arriba a un estat de consciència, podíem tallar aquest deute, que a part és això. I una de les propostes que hi ha, que hauríem de fer, que farem l'any 2020, que fem, no? És el deute que no ha creat la societat, no es paga. O sigui, si una empresa tanca, es liquida i el que no pot pagar doncs no cobra. Jo encara no he cobrat pel meu llibre, va tancar l'editorial, no he cobrat i dubto que mai cobri. Però, en canvi, quan un banc fa un forat, l'hem de pagar tots, no? Doncs si aquell banc ha fet un forat, es liquida, es torna... Això sí, es rescata la gent, els diners que tingui la gent, però que siguin inversions i històries d'empresa, doncs aquestes, si ha fallat, ha fallat. Si juguem en un casino, no? Si perdem diners, es perden. I si es guanyen, es guanyen.
Clar.
Però no pot ser que quan la borsa, què és això de la borsa, no? És un casino. Doncs si perden el casino, llavors hem d'anar nosaltres a pagar-ho, la seva gran festa.
Sí, sí.
Doncs clar, és, hem de baixar la justícia, una mica justícia de consciència, fer aquest petit pas. I després ja podem arribar un dia en què si tu vols agafar un avió, te'n vas a l'aeroport, l'agafes, si després arribes a un hotel, entres, i no hagis de pagar perquè, no sé, hàgim arribat a un estat de consciència i de col·laboració que tot està disponible. Però, com que estem en un estat de consciència que ningú no abusa, que ningú està viatjant tot el dia perquè al final s'avorreix, saps? Però això està, no sé, vés a saber si arribarem o no quan.
Però que amb això que dius, sí, això que dius, sí, tinc un dubte.
Digues.
No? Això que dius tu d'agafar, sí, un avió o anar, sí, a un hotel, però bueno, si tenim aquesta consciència que ho podem fer tot, qui treballarà als hotels?
No, perquè, clar, tindríem prou consciència i responsabilitat com per treballar també. Clar, això ja seria un estat de dir, i escapar per treballar, i a mi m'agrada treballar en aquell lloc.
Uh-huh.
No sé.
Clar, jo em sembla que agafaré viatjar i estar a l'hotel.
Clar, ves? Doncs llavors, bueno, encara seguiríem de que, bueno, no, has de treballar almenys 6 hores, 6 hores al dia, ja en tindríem.
Ja, i el de més per a teves aficions i buscar la teva felicitat, que realment és el més important.
El creixement personal. Ah, també, estic un pas al temps, eh? No,
ja
no
veus, temps aquí tens més rotllo, Carles.
Sí. Bueno, tu també. Però és que aquí ens hem menjat mig programa, eh? Per cert, la temporada s'està acabant.
Ostres, ja s'acaba? Sí. I semblava ahir que vam començar el programa.
Queden 2 o 3 programes, no sé. I l'últim serà el recopilatori de tots. A part, cada programa surto de... Ai, m'he descuidat de dir això, m'he oblidat de dir això. Doncs els diré tots. És que m'he oblidat. De cada tema.
Ui, em fas por, Carles, em fas por.
Són conceptes importants que a vegades te'ls has deixat i dius, vale, aquest concepte és important, saps? I bueno, i a part, bueno, l'últim ja el veurem, no? I la temporada que ve, bueno, la temporada que ve, vols estar aquí o no, Àngel?
Com vols dir, si vull estar aquí?
Bueno, si vols continuar, jo no sé, encara no n'hem parlat aquí de negocis.
Aviam, jo no sé el que faré demà, mai ho sé.
Com en Guardiola.
No, és veritat.
Sí,
però
això és veritat.
En principi, a dia d'ara, a mi m'encanta la ràdio, jo estic molt a gust aquí.
Sí.
Però clar, no sé mai el que pot passar.
Clar, no ho sabem, de fet, no ho sabem. Però bueno, en principi, tornem la temporada que ve,
uh-huh,
i hi haurà moltes entrevistes.
Ostres, sí. Bé.
Bueno, tota la comarca passarà per aquí.
Tota la comarca.
No, ja veurem, però sí, perquè hi ha molts temes que eren importants de tractar, uh-huh, però llavors, bueno, necessitem que vingui gent i que aporti el seu, que ja n'han tingut, entrevistes molt maques. Uh-huh. Bueno, totes, però
sí, sí,
Déu-n'hi-do, molt diverses.
Oh, i tant.
Uh-huh. Doncs bé, algú més a dir sobre el govern, ens han deixat moltes coses, eh? Però bueno...
No, res a dir, perquè com ara estem al 2020,
sí,
i ho portem nosaltres entre mans, és perfecte.
És que sí? Home, jo, no sé, entre nosaltres o algun psicòpata que hi ha por ahí suelto, no? Millor, no? Però bé, 2020 ja es veurà. Eh?
Oh, i tant que sí.
Ja es veurà.
Ara tornem al 2013.
Tornem al 2013. Ah, això, ja hi som.
Ja hi som.
Vaja, home.
I realment vivim el que ens toca viure.
Sí, que també té...
Que també té la seva gràcia, eh?
I és important, i és positiu. A veure, les situacions adverses o no, perquè tot és mental, saps? Mm-hmm. Tot és mental, doncs s'aprèn i ho necessitem per créixer.
I tant que sí.
Hem de créixer i curtir-nos, eh?
Sí, sí.
Molt bé, tenia àudios aquí per posar la setmana que ve.
Vale.
Molt bé, doncs, bueno, recordem que tenim el Facebook del programa, que és www.facebook.com/revolucioconscient, i també la web www.carlesgallego.com. Clicant en el micro, doncs, podem trobar tots els programes emesos. I ara cada programa a part ho he actualitzat i cada programa està explicat detalladament, en resum, perquè cadascú pugui veure quin li interessa. I, bueno, hi ha bastantes descàrregues i esperem que això vagi creixent.
Esperem que sí.
Mm-hmm. Molt bé. I doncs, bueno, ens acomiadem deixant una cançó de, bueno, bon rotllo, que per mi és mítica, tot i que no ho sigui, però al començament per mi és mític, no? Perquè diu, un, dos, tres, 14. Que dius, ah, que bé això, però té gràcia.
No, i a més, aquest grup m'encanta.
Sí, sí. Clar,
a mi m'encanta.
Buscant vaig dir, home, ens hem deixat els U2 amb tota aquesta història. Doncs, bueno, ens deixarem la cançó de Vértigo, em sembla que es diu, de U2. Bona nit a tothom.
Bueno, Carles, bona nit i bona nit, audiència. Bona nit.
Bona nit.